hem sentit dir que el cos humà és una màquina gairebé perfecta. D'entrada, el nostre organisme està programat per equilibrar les seves pròpies descompensacions, que en té unes quantes, però no sempre és així. Un exemple d'això són els anomenats radicals lliures. En situacions normals són necessaris i beneficiosos, però no sempre tenen un efecte nociu, com el seu nom podria semblar indicar. I nosaltres què hem fet? Abans de que la doctora Cecília Arinyán, ella és, com sabeu, endocrinòloga, és fundadora de l'Institut Català d'Endocrinologia i ella treballa ara associada a la Clínica Tres Torres. Com estàs, doctora Arinyán?
Hola, Mònica, què tal?
Com va?
Bé, natirant.
Doncs no aniràs tan bé quan sentis el coneixement que té la gent del carrer del que és un radical lliure. Atenció, escolta bé.
Sé que és algo que influeix sobre la salut amb el procés d'envelliment i creus que és sobre el deteriorament de les cèl·lules, no?
Jo penso que són àtoms con carga, no? Negativa o positiva, algo así.
Són uns elements de la pròpia pell que el que fan és mal al sistema, diguéssim, de tot l'organisme. Envelleixen.
Radicals lliures. Sí, o lo dels antioxidants i del menjar i tot això, no?
Algo de contaminació.
Radicals lliures amb el tema químic o amb el tema polític. En les formulacions químiques sí que hi ha uns radicals lliures, però amb el tema polític no sé què vols dir.
Radicals lliures fa més això, tema de la biologia.
Això és una cosa del menjar, la contaminació i que afecta la pell i el cos i tot això, no?
Persones radicals, no sé, que no pertanyen a cap organització, potser alguna cosa així.
Li faltava dir que eren els de la CUP. Escolta'm, Cecília Arinyán, a veure, explica'ls-hi, què és un radical lliure?
Un radical lliure és qualsevol àtom o molècula de l'organisme que té un electró desaparellat a l'òrbita externa de qualsevol dels seus components, el més freqüent i el més normal que sigui de l'oxigen. Ho explico, perquè això és una mica complicat, desaparellar un electró desaparellat. A veure, l'organisme està format per moltes cèl·lules. Les cèl·lules estan formades per molècules. Les molècules estan formades per electrons. Els electrons tenen una carga positiva i negativa i, d'alguna manera, aquests electrons donen volta, òrbita, al redor d'un nucli.
Sí.
Necessiten estar estables i, per això, s'uneixen a l'electró de la molècula del costat i d'aquesta manera agafen estabilitat. Ara bé, quan aquest electró, per la raó que sigui, no es pot unir a la molècula
perquè està despistat,
aleshores...
Perquè embogeix.
Això mateix, aleshores queda aquest àtom, aquesta molècula, amb un electró desaparellat que és el que forma el radical lliure. I aquest radical lliure...
Sí, és un copaire.
Exactament. El que passa és que llavors necessita estabilitzar-se.
Sí.
Va per l'organisme robant altres molècules a l'electró que li falta. I llavors es forma una cascada de radicals lliures que són els que ataquen a la membrana, al nucli, a la cèl·lula i la poden modificar, la poden alterar i produir grans patologies. No sempre, com tu has dit abans, sinó que hi ha vegades que això poden ser positius, perquè aquests radicals lliures poden ajudar, per exemple, els glòbuls blancs a defensar-se d'una bactèria o d'un microorganisme o d'un virus, i per tant en aquest moment és positiu. Però la majoria de les vegades aquesta alteració de la formació de radicals lliures, sobretot d'oxigen, el que fa és alterar la pròpia cèl·lula i donar lloc a moltes malalties. I moltes altres que són no malalties, sinó deterioros de l'organisme, l'envelliment, la menopàusia, tots tenen una base cel·lular de formació de radicals lliures.
Val. Us ha quedat clar, no? És a dir, no té a veure només amb l'envelliment, no té a veure només amb que la pell se'ns espatlli, sinó que té a veure amb qualsevol procés pel qual
s'altera. La diabetes, els infarts, les alteracions cardiovasculars, o sigui, sempre la base cel·lular és, moltes vegades, la producció d'aquests radicals lliures. Llavors, l'organisme ja compta amb defenses per això, o sigui, ja ho té, d'alguna manera, pensat que pot passar això.
O sigui, ja té pensat que si se li genera una cadena de radicals lliures negatives, perquè hi ha la positiva, com que hem dit copaires, perquè van per lliures, la part positiva seria aquesta, la copaire.
Claro, però tot depèn, sobretot, de la intensitat de la formació de radicals lliures.
O sigui,
si n'hi ha molts és quan l'organisme falla. Llavors, l'organisme té defenses i són enzims, o sigui, mesuraments que, ja té el propi organisme per defensar-se d'aquesta cascada de radicals lliures. Per exemple, noms catalassa, dismutassa, peroxidasa, hi ha una sèrie d'enzims que actuen i aleshores frenen la formació de radicals lliures. Però hi ha vegades que no n'hi ha prou. Si aquesta cascada és molt numerosa i és molt agressiva, aleshores necessitem prendre antioxidants de l'exterior.
Atenció, i aquí entren els antioxidants de l'exterior. És a dir, les cascades de... Jo t'aniré parant perquè jo intento seguir-ho com ho seguiria un oient, eh?
Sí.
La cascada de radicals lliures descontrolada en negatiu s'ha de contrarrestar amb antioxidants?
Exactament, amb antioxidants que d'alguna manera puguin neutralitzar la formació d'aquests radicals lliures. Perquè a l'organisme, amb aquests enzims que t'estava explicant, moltes vegades el que fa és previndre la formació de radicals lliures i, per tant, actua en un organisme per donar-li força suficient perquè aquests radicals lliures no l'alterin. Però, quan això falla, ja dic, l'organisme, ja la cascada està formada, necessitem antioxidants de l'exterior. Llavors, els antioxidants poden ser, òbviament, amb l'alimentació adequada, que és el més important, i, per altra banda, amb la possible administració de complements nutricionals. I aquests complements nutricionals són els que ara, si vols, comentarem, ara, que poden, d'alguna manera, ajudar quan l'alimentació no és l'adequada. Però sempre hem de pensar que el més important és tindre l'administració d'antioxidants a través d'una alimentació sana.
Per tant, si tenim una càrrega de radicals lliures excessiva, ens oxidem. I ara parlarem de com ens recuperem d'això. Doctora Linyan, abans d'això, m'ha de dir un número de l'1 al 604, que és el número del Superenigmàrius d'avui. Triï un número que vulgui de l'1 al 604.
17.
El 17. No té res a veure amb els radicals lliures, eh?
No.
Molt bé. Aleshores, a quina mena de complements hi ha que com ho notes que tu els radicals lliures se t'han desmadrat? Per entendre'ns en negatiu.
A veure, el problema que tenim amb els radicals lliures és que tenen una vida mitja molt petita, de microsegons. Per tant, no els podem determinar d'una manera directa i no podem dir aquesta
una persona... Analítica. Una analítica, mirem els radicals lliures.
No, això no és possible. Llavors, com ho fem per saber
si
una...
Com ho saps si jo tinc de desmadrats?
Exactament. Determinant aquests enzims que et deia que tenen una vida més llarga, com poden ser la dismutasa, les catalases...
Aquests sí que els pots controlar.
Exactament, perquè aquests són els que tu pots determinar. I llavors, generalment, es fa determinacions al redador d'un tripèptid que tenim a l'organisme, que és el glutatió, i llavors es mira la glutatió oxidada, la glutatió reducida, una sèrie d'enzims...
Ja m'he perdut.
No, és igual, diguem així. Una sèrie d'enzims que et diuen que si verdaderament tu tens a l'organisme molts d'aquests enzims, vol dir que has tingut una situació d'estrès oxidatiu perquè, d'alguna manera, l'organisme n'ha format molts per defensar-te.
I això es pot notar físicament amb erupcions? Es pot notar d'alguna manera física o no?
A veure, es poden notar en forma de cansanci, en forma de... Per exemple, a nivell de la pell, que es formen molts, perquè, clar, hi ha moltes agressions externes que els poden donar. Per exemple, el sol, el tabaco, la pol·lució...
Sí, pots tenir símptomes,
exacte,
a dir, què m'està passant?
Sí,
pot ser que tinguis...
Això mateix. Llavors, és això, d'una vez, cansanci, més decaïment, una pell més... i quan ja actua aquests radicals lliures a nivell d'un òrgan o d'una situació concreta, la diabetes, la situació d'una dislipèmia, d'unes alteracions, sobretot, dels greixos, perquè ataca molt els greixos, d'una dislipèmia, per exemple... O
què vol dir dislipèmia?
Un colesterol elevat, una LDL elevada, amb possibles comorbilitats associades d'hipertensió, d'enfermetats cardiovasculars...
O sigui, allò que comencem a estar al límit de tot.
Al límit de tot, i aleshores, l'organisme... Llavors, hi ha una cascada de possibles malalties i alteracions.
Digue'm aliments naturals que portin antioxidants. Després parlarem dels complements que puguem prendre, però hi ha coses naturals que porten antioxidants?
Molt. Mira, sobretot antioxidants són la vitamina C, la vitamina E. Per altra banda, els flavonoides, cereals, per exemple.
Sí, cereals.
Però sobretot germinats.
Germinats.
Per altra banda, tots els cítrics, totes les fruites. O sigui, les plantes en general de fulla verda, tots tenen molts antioxidants.
Correcte.
Perquè, en el fons, clar, les plantes tenen en compte que reben una quantitat enorme de llum solar. I, per tant, d'alguna manera, elles ja tenen que defensar-se contra aquesta llum solar, que és, un, que és una oxidació cel·lular constant. Llavors, ella es crea molts antioxidants i, per tant, d'alguna manera, quan tu prens plantes verdes, sobretot,
xucles,
ja tu et menges els seus antioxidants. Per tant, sobretot, jo diria, claro, depèn també la peix, la carn, també tenen, d'alguna manera, altres, al redor dels metalls, també tenen alguna situació, també tenen antioxidants. Però, fonamentalment, jo diria que són les fruites, les verdures de fulla verda, i els cereals, també, de sobretot les semilles.
I també, si tenim, si necessitem un complement, sí, també podem, qualsevol cosa que porti vitamina A i E.
Bueno, no són antioxidants. El que passa és que quan hi ha unes necessitats vitamíniques de l'organisme, òbviament s'ha de fer tots, la vitamina B, la vitamina, tot el complex tot. B, la vitamina A, i també una molt important és la vitamina D, que no té res a veure amb els antioxidants, però la vitamina D, que és curiós, que la majoria de la població és deficient de vitamina D, aleshores també és molt important per a un altre factor, és perquè els minerals, el calç, i sobretot i el fòsforo, es depositin a l'os i es depositin a les dents, es fixin i no passin al ronyó, s'eliminin i aleshores hi hagi més tendència a l'osteoporosi, per exemple. O sigui, que en conjunt totes les vitamines, la A, la complexa B, la C, la E, totes són necessàries per l'organisme. I per tant, a vegades, encara que tu facis una alimentació molt bé i estupenda i molt cuidada i tal, no sempre la qualitat dels aliments també és la que tu penses que tenen. I aleshores sí que a vegades, d'una manera adequada i d'una manera organitzada, es poden prendre complements nutricionals. Jo no sóc de la... No m'agrada massa d'alguna manera es vagi prenent complements, perquè una cosa és important, que quan tu prens, a vegades, molts antioxidants, ojo, es poden ser prooxidants. O sigui, que un excés d'oxidants, d'antioxidants, es poden convertir en prooxidants. Que això també és una cosa a dir, no?
M'estic oxidant ara mateix. Doctora Cecília Liñán, de moment avui jo crec que ha quedat clar que és un radical lliure, per la gent que no ho acabava de tenir clar. Moltíssimes gràcies. Ens tornarem a trobar ben aviat.
A tu, Mònica. Vinga.
I Núria Ventura, ara ens quedarà clar quina era la solució al superenigmàrius d'avui, que amagava el nom d'una editorial catalana nascuda el 2002 amb l'anagrama Alliberar S. I la resposta era Ara Llibres. 3 punts a la lliga ha donat això, no?
I tant. I hem rebut 604 missatges. El número 17 que ens ha dit la doctora Cecília Liñán és correcte. La Teresa Larrió de Sant Cugat és qui s'emporta el premi.
Participeu al superenigmàrius i si guanyeu, aconseguireu el superlot dels millors. Un superlot de productes de primera qualitat del superlot.